Tercer, amb Montse Martí.
Bona nit, són les 9, benvinguts al 9C. Tant si heu sopat com si no, heu de saber que... Pedro Sánchez vol evitar que s'hagin de repetir les eleccions, però Junts per Catalunya fa anar cara el seu suport per facilitar-li la investidura. 24 hores després de les eleccions no queda clar, i sembla que anirà per llarg, qui governarà l'Estat o si caldrà tornar a les urnes. Alberto Núñez Feijóo ha guanyat, però ho té negre per formar govern, no li surten els números, i l'única opció que li queda a Pedro Sánchez per continuar a la Moncloa passa per aglutinar els vots del PSOE, sumar Esquerra, Bildu, el PNB i el BNG. Però necessita almenys l'abstenció de Junts per Catalunya. La consigna que avui ha llançat la direcció del PSOE és que aquesta equació és possible i s'ha de començar a negociar. Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, la màxima és governar i això passa per un pacte que aglutini tots els partits, menys PP, Vox i dos aliats de les dretes que podrien entrar al joc, UPN i Coalició Canària. Però la negociació es farà amb tant secretisme com sigui possible. De la mateixa manera com fa unes setmanes, Sánchez va enviar un emissari a Puigdemont. Això sí, la idea a curt termini és la de guanyar temps. Per primera vegada en molts mesos no hi ha cap urgència política, així s'explica des del PSOE. En veu alta, de moment no es responen preguntes i el clam és celebrar la victòria. Rivera, Alegría y Bolaños.
Ciertamente ahora nos quedan semanas, seguro, complicadas, pero yo creo que esto es esperanza y es buenas noticias para todos.
Buenas para gobernar.
Bueno, vamos a intentarlo.
España ayer habló claro y dijo que quiere seguir mirando hacia adelante, seguir progresando y seguir avanzando en derechos.
España quiere seguir consolidando todo lo que hemos hecho esta legislatura y España ayer a la coalición ultra le dijo no y la paró en seco.
Que no es vol fer soroll, ho demostra el fet que avui el PSOE ha suspès una roda de premsa tan bon punt s'ha sabut que la Fiscalia demanava al Suprem que dictés ordre de detenció de nou per Carles Puigdemont.
Si no hi ha acord per formar govern, poden passar dues coses, que es repeteixin les eleccions o bé que la governació quedi penjada fins que els partits es posin d'acord. La Constitució marca terminis per desencallar una situació de bloqueig, però hi ha alguna escletxa per aturar el temps. En qualsevol cas, si cal tornar a les urnes, això no passaria fins almenys d'aquí a 6 mesos. Marc Martínez Amat.
La Constitució marca els passos a seguir a partir de les eleccions. Al cap de 25 dies s'han de constituir les Corts, això serà el 17 d'agost, i és una cita clau perquè s'elegeix la presidència i la nova mesa del Congrés, que tindrà molt a dir amb els tempos que se seguiran. Després entra en escena Felip VI, que ha d'obrir consultes amb els partits per proposar que el candidat amb més suports se sotmeti a la investidura. Aquí és on hi ha el marge per aturar el rellotge. Si el rei no veu cap candidat amb opcions de formar govern, o bé no n'hi ha cap que faci un pas endavant, el procés pot quedar paralitzat mentre els partits negocien. És el que va passar el 2016, que Rajoy no es va proposar com a candidat fins que el PSOE no va optar per facilitar-li la reelecció. Un cop es faci la primera votació de la investidura, en cas que el candidat no surti elegit ni a la primera ni a la segona volta, al cap de 48 hores, s'activa el compte enrere de 2 mesos per elegir president. Passats aquests 2 mesos, si encara no hi ha president, es dissoldrien les Corts i es convocarien automàticament noves eleccions amb un procediment exprés al cap de 47 dies. Per tant, això no podria passar fins almenys d'aquí a mig any.
Doncs sumar ja encarregat a l'expresident del grup d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, portar les negociacions amb Junts i Esquerra per mirar d'aconseguir aquest suport a la investidura de Pedro Sánchez. Sumar confia en Asens, que va renunciar a anar a les llistes de Sumar per la seva experiència negociadora. També per la bona sintonia que té amb els partits catalans i confien que això facilitarà l'acord. Madrid, Roger Perciba.
Sí, des de Sumar diuen que Asens reuneix tots els requisits, coneix bé la política catalana, té bona relació amb Junts i Esquerra i és amic del president Puigdemont i de Toni Comín. El primer pas, diuen des de Sumar, és iniciar les converses com més aviat millor per saber quins són els punts de sortida. Pel portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, l'èxit d'aquestes negociacions és l'únic escenari viable.
En estos momentos yo creo que a nadie se le pasa por la cabeza el escenario de repetición electoral y de volver a darle una segunda oportunidad a PP y Vox, teniendo como tenemos la posibilidad de constituir un gobierno de coalición progresista en España. Nosotros estamos convencidos de que vamos a ser capaces de sacar adelante esta investidura.
Sumar insisteix, vol portar aquestes converses amb independència del Partit Socialista i tenir veu pròpia.
L'exvicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias, anima Sánchez a negociar amb Junts la seva investidura. L'exlíder de Podem ha avisat aquest matí al Monarracú que els independentistes no s'abstindran a canvi de res. Ha posat deures als socialistes i els ha dit que vagin a Waterloo per pactar amb Puigdemont.
A partir de ahora, el PSOE puede hacer dos cosas. Una, basta con la presión, es decir, es como, pues ya está, nos van a dar la abstención porque no dárnosla es algo que no se pueden permitir, o puede enviar a Santos Cerdán a Waterloo. Yo haría lo segundo.
Junts per Catalunya ha reunit aquesta tarda la seva executiva i veuen amb bons ulls negociar la possible investidura. Ara, però, estan a l'espera que els sonin els telèfons perquè admeten que ni PSOE ni Sumar s'han intentat posar en contacte encara amb ells. Sigui com sigui, el partit ja té clares les línies vermelles i avisen que si l'amnistia i l'autodeterminació no són sobre la taula, s'hauran de repetir les eleccions. Al Món a RAC1, el secretari general Jordi Turull ha dit que no li tremolarà el pols si ha de bloquejar la governabilitat espanyola, Joel Penya.
Turull creu que els més interessats a negociar són els socialistes i per això ja avisa que si no escolten les seves demandes, Junts no pensa facilitar res. De fet, ha alertat que ara mateix no veu la investidura per enlloc.
Tal com estarà Pedro Sánchez, amb el que ha dit Pedro Sánchez, amb el que ha parlat de l'independentisme, amb el que no està disposat a fer, jo no veig la investidura per enlloc ara mateix. Jo crec que l'abstenció no és un escenari en aquest cas. Crec que nosaltres com a independentisme tenim una finestra d'oportunitat. Nosaltres primer el que ens centrarem és en retornar tot l'independentisme al carril del mig i a veure com podem aprofitar aquesta situació que ens han donat les urnes.
Precisament ha allargat la mà Esquerra Republicana per recuperar la unitat i anar plegats a negociar.
Turull ha dit que cal parlar amb tot el sector independentista, no només partits, sinó també amb Òmnium, ANC. Dolors Feliu, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, bona nit i gràcies per ser el 9C aquest vespre.
Hola, bona nit. Gràcies a vosaltres.
Junts per Catalunya s'ha posat ja en contacte amb vosaltres?
No, encara no.
Què els hi direu quan us truquin?
A veure, nosaltres estem amb la idea de que s'ha de bloquejar a l'estat espanyol i que, evidentment, doncs, si es demana de fer negociació, només hi pot haver reconeixement de l'1 d'octubre i fer efectiva la independència. I, evidentment, doncs, anar molt en compte amb el tema dels enganys del que hi ha hagut, per exemple, la darrera legislatura, que es deia que hi havia un diàleg per l'autodeterminació i, en canvi, no era cert. I el mateix estat espanyol i el mateix govern espanyol i el mateix Pedro Sánchez doncs deien diàleg, però després deien sí, diàleg sí, però no serà sobre l'autodeterminació, no serà sobre... Per tant, hem d'anar molt en compte. I encara que diguessin que sí que volen parlar d'autodeterminació, hem d'anar en compte perquè realment aquí hi ha tot un poder judicial espanyol molt preparat perquè doncs, els hi surti gratuït el fet de dir que volen parlar d'autodeterminació i l'endemà doncs, el mateix Tribunal Constitucional els hi pot fer la feina de tirar per terra doncs, grans il·lusions que ens puguem fer des de l'independentisme. No? Per tant, aquí hi ha d'haver doncs, una postura ferma de bloqueig, entenem, i evidentment una ocasió que s'ha d'assenyalar per fer la independència a Catalunya, dins d'aquest marc de feblesa de l'estat espanyol.
Bloquejar la investidura, però, fins quan?
Fins quan? Fins sempre, fins que realment s'aconsegueixi la independència a Catalunya, perquè nosaltres ja ha arribat un moment que no podem anar salvant pàtries espanyoles a costa de que la nostra, de que Catalunya doncs, cada vegada estigui més represaliada i més perseguida com a nació, més perseguit el català. Avui mateix, aquest dematí, hem vist com la pròpia Fiscalia que depèn del govern espanyol, com va dir el mateix Pedro Sánchez, i que independe, ha donat ordre de que es tornin a activar les euroordres contra el president Puigdemont i el Comín i el conseller Comín. Mm-hmm. I a més que han detingut a la Clara Ponsatí també per prendre-li declaració. O sigui, com podem fer això? Com es pot fer acords o com es pot fer no bloqueig amb un estat espanyol que té aquest capteniment?
I a l'independentisme li convé una repetició electoral o hi ha el risc que passi allò de perdre un llençol a cada bugada?
Ja els hem perdut els llençols a Madrid, no en tenim de llençols a Madrid. No en tenim cap de llençol a Madrid i per tant aquí el que hem de fer és anar a la nostra. Entenem que l'independentisme això ho veu com una oportunitat per sacsejar els escenaris, per afablir l'escenari de Madrid i per aquí fer un pas endavant cap a la independència.
I també li volia preguntar que vist els resultats electorals, creieu que va ser un error arribar a plantejar una crida a l'abstenció i si es tornaria a plantejar en cas d'aquesta repetició electoral o tot el contrari?
A veure, nosaltres al final l'assemblea el que va fer va ser una consulta on es va plantejar l'abstenció i al final va sortir amb un 60% que no es fes crida a l'abstenció. Per tant, es va fer el debat de l'abstenció, no forçosament la crida a l'abstenció, es va fer un debat de l'abstenció. Però entenem que efectivament s'ha produït una abstenció important, no per la crida ni per no res, que no va existir, va existir un debat, sinó efectivament perquè aquests partits dits independentistes no han tingut fermesa en aconseguir la independència i, per tant, doncs, molta dels activistes per la independència no han vist clar quina era la seva funció tampoc al Congrés. Ja dic, durant aquesta passada legislatura només hem vist proclames a Madrid i un fals diàleg que ens ha afeblit molt, a més, internacionalment parlant, perquè ha mostrat una connivència d'aquí, de forces, fins i tot del govern de Catalunya amb el govern de Madrid, doncs que evidentment doncs la resta del món ha dit, ah, doncs ja està, això ja s'està arreglant, no? Quan en realitat era totalment mentida. Per tant, clar, evidentment això ha afeblit els partits independentistes, però no perquè ho hagi dit ningú, sinó per la seva pròpia inacció cap a la independència. I això, evidentment, doncs, ha de fer reflexionar en aquests partits dits independentistes i, per tant, fer una acció forta per anar cap a la independència de veritat.
Dolors Feliu, presidenta de l'ANC, gràcies de nou per ser avui al 9C de RAC1.
Moltes gràcies a vosaltres.
A tot això, Esquerra Republicana ha tornat a demanar aquest dilluns a Junts per Catalunya que no forci una repetició electoral. Els republicans reivindiquen que l'independentisme ha d'aprofitar els vots per collar Pedro Sánchez. La portaveu Marta Vilalta alerta que una segona volta donaria una nova oportunitat a la dreta i l'extrema dreta.
Marta Vilalta reivindica que l'independentisme, tot i els mals resultats, té la clau per decantar la balança i fer possible un govern progressista a l'Estat. Per això, torna a demanar a Junts fer front comú per no perdre aquesta oportunitat.
Que no es deixin temptar per un escenari de repetició electoral. Hem frenat el bloc ultra, hem frenat el bloc reaccionari aquesta vegada, però creiem que no podem córrer el risc de donar-li una altra oportunitat a PP i a Vox perquè puguin tenir oportunitat de guanyar.
La portaveu d'Esquerra acusa la Fiscalia d'intentar interferir en les negociacions demanant una nova euroordre a Puigdemont, a qui donen tot el suport.
Fiscalia entra en campanya un cop ja s'acaba la campanya, però en tot cas tenim sempre el sistema judicial de l'Estat espanyol intentant fer política i influenciar en la política.
Vilalta, per cert, reconeix que el partit ha de fer autocrítica després dels resultats d'ahir, el justifica pel vot dual i pel cost, diu, de governar el país amb els errors lògics que comporta.
Gràcies, Cesc Giró. El PSC i els comuns també pressionen Junts perquè facin Pedro Sánchez president. Els socialistes els demanen altura de mires alhora que els comuns avisen que no fer-ho donaria ales a Vox. Sílvia Solanes.
Tant socialistes com comuns avisen que Catalunya ha votat frenar la dreta i l'extrema dreta. En aquest sentit, Salvador Illa demanava des del Bonarracú estar a l'altura i Aina Vidal dels comuns els instava a acabar amb els jocs de paraules.
Penso que tothom ha d'estar basada a Pedro Sánchez. A partir d'aquí, ho dic amb tot el respecte cap a les decisions que prenguin els diferents espais polítics, no? Però el missatge de la ciutadania, la voluntat de la ciutadania és clara i nítida, no? Ja veurem com van les coses. Sí. Jo crec que la gent demani repetir unes eleccions, demana que articulem aquesta Espanya plural i diversa.
Què li diria a Míriam Nogueres? Doncs li diria que fos responsable, li diria que fos conscient de què és el que ha votat Catalunya, i Catalunya ha votat no a l'extrema dreta i al feixisme. No pot ser que hi hagi un partit que diu que estima Catalunya que es permeti el luxe de donar una segona oportunitat a la dreta.
Mentre que ella respon a Junts que l'amnistia i l'autodeterminació no estan en els seus plans, Sumar ha encarregat a l'exdiputat dels comuns Jaume Asens negociar amb Junts.
I a tot això, Alberto Núñez Feijóo diu que està disposat a liderar les converses per formar govern a Espanya. El president del PP ja ha parlat amb alguns líders polítics, el primer ha sigut Pedro Sánchez.
Y como líder del partido ganador de las elecciones, quiero informarlos que ya desde la mañana de hoy he mantenido contactos con distintas fuerzas políticas al objeto de conseguir un gobierno estable en España en las próximas semanas.
Núñez Feijóo ha anunciat aquesta tarda davant de la Junta Directiva Nacional del PP que s'ha reunit a Gènova per valorar els resultats electorals. Madrid, Marc Poyato.
Els barons i els presidents autonòmics del PP han tancat files amb Alberto Núñez Feijóo i aquesta tarda li han donat el seu suport perquè encapçali les converses per formar un govern que els porti a la Moncloa. El president popular diu que pensa fer tot el que estigui a les seves mans per impedir que Pedro Sánchez pacti amb els independentistes.
La coalición de perdedores con aún mayores exigencias y presencias de los independentistas. Creo honradamente que sería un escenario implanteable. Sánchez necesitaría a más partidos que nunca para lograr su investidura. Y necesitaría el concurso de un partido liderado por un prófugo de la justicia española.
Núñez Feijóo ha parlat amb Pedro Sánchez, amb Santiago Abascal i també ha tingut converses amb Unió del Poble Navarrès, un partit que ja li ha assegurat el vot a la investidura.
Des de Vox també veuen Pedro Sánchez capaç de donar qualsevol cosa a l'independentisme per tal de quedar-se a la Moncloa. El partit d'extrema dreta culpa el PP d'haver-li pres els vots que necessitaven per formar aquesta alternativa. En parlava el secretari general Ignacio Garriga.
Pedro Sánchez lo ha demostrado, es capaz de todo, con tal de seguir una noche más en Moncloa o de repetir en este caso como presidente. Es capaz, seguramente, de incluso de poner sobre la mesa el referéndum que tanto ansía el separatismo con tal de avanzar o de volverse a ser nombrado presidente del gobierno.
Per cert, el País Valencià continua les censures contra la llengua catalana. Ara PP i Vox han cancel·lat un concert del grup valencià Smoking Souls a Elx, a Alacant. Ho han anunciat en una piulada on expliquen que senten ràbia i tristor davant la situació. Havien d'actuar al Palmeral Fest el 9 d'agost a Elx. La banda farà parades aquest estiu a les barraques de Sitges el 18 d'agost i també el 7 d'octubre al Sant Jordi Club de Barcelona. Per evitar donar una segona oportunitat a l'extrema dreta, els sindicats demanen als partits que facin el possible per evitar que s'hagin de repetir les eleccions. Els empresaris també creuen que seria contraproduent per l'economia, Sergi Alemany.
Foment del Treball, la COE, PIMEC i els autònoms. Tots ells demanen el mateix, sentit d'estat als polítics, i que tinguin en compte que venen uns anys de desacceleració econòmica que caldrà gestionar. Des de Comissions Obreres, el portaveu a Catalunya, Javier Pacheco, va més enllà i llança un avís als governs progressistes un cop s'ha aconseguit barrar el pas a l'extrema dreta.
A tots els partits demòcrates no n'hi ha cap excusa per no garantir una majoria plurinacional al Congrés dels Diputats a investir un govern progressista per donar-li una tancada definitiva a la possibilitat de que les dretes acabin en el govern. És responsabilitat política respondre a la responsabilitat ciutadana.
Tots ells coincideixen que no és moment d'afegir més incertesa al futur de les empreses.
Casualitat o no, l'endemà de les eleccions la Fiscalia ha reclamat al jutge Pablo Llarena que dicti un ordre internacional per arrestar Carles Puigdemont i Toni Comín. I s'ha ordenat l'arrest de Clara Ponsatí, que avui s'ha sabut que era a Barcelona, tot i que aquesta tarda ja ha tornat a quedar en llibertat. Pel que fa a Puigdemont, la Fiscalia assegura que el moviment del Suprem és imprescindible perquè els independentistes exiliats passin comptes amb la justícia espanyola. Madrid, Arnau Mañé.
Sí, la Fiscalia mou fitxa poques hores després de les eleccions i unes setmanes després que el TJUE retirés la immunitat a Puigdemont i Comín. Proposa a Llarena que reactivi les euroordres i que a sobre s'emeti un ordre de cerca i captura per empresonar-los. De fet, la Fiscalia considera que és l'única opció perquè l'expresident i l'exconseller continuïn el procés penal per l'1 d'octubre. En l'escrit de la Fiscalia, al qual ha tingut accés RAC1, recorda que s'enfronten a 12 anys de presó per malversació. Sigui com sigui, ara que ja té totes les cartes sobre la taula, la decisió serà de Llarena els propers dies. Per cert, un detall. L'escrit d'avui de la Fiscalia escriu el cognom de Comín amb Y.
Puigdemont ha acusat l'Estat d'ordenar el seu arrest després de ser decisiu per formar govern. Puigdemont ha piulat: un dia ets decisiu per formar govern i l'endemà Espanya ordena el teu arrest. Clara Ponsatí, ho dèiem, passarà ja aquesta nit a casa seva, tot i que els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han posat en mans del Tribunal Suprem. El jutge Pablo Llarena ha descartat que la portessin a Madrid i n'ha ordenat l'alliberament després de declarar. L'exconsellera queda ara més a prop del judici per desobediència, Benet Íñigo.
Fa 3 mesos que Llarena va ordenar la detenció de Ponsatí perquè l'exconsellera el va plantar. No s'havia presentat a Madrid quan l'havia citada. Així que ha tornat a trepitjar Catalunya, doncs, els Mossos l'han arrestada. De fet, us ho ha avançat RAC1, ha estat al carrer Borrell quan faltaven pocs minuts per les 12. Les instruccions del jutge del Suprem era que la portessin directament a la Ciutat de la Justícia i en lloc de traslladar-la al Suprem, són les preguntes de Llarena les que han viatjat fins a Barcelona perquè les fes la magistrada de Guàrdia. En tot cas, després de mesos de jugar al gat i a la rata, el resultat és que Ponsatí no n'ha respost cap.
No he contestat a cap pregunta, perquè és el que m'ha recomanat el meu advocat i sóc molt obedient.
Amb el tràmit d'avui, Ponsatí ja sap oficialment que està processada per desobediència i el següent pas és que el Suprem engegui la maquinària per obrir judici per aquest delicte, que en cap cas comportarà l'entrada a presó.
Pausa i de seguida tornem.
No ho sé, amb Montse Martí.
Volem que l'estiu et vagi molt bé. Vine a posar benzina a Meroil, estalvia en preu i gaudeix de grans avantatges amb les nostres targetes i d'una àmplia gamma de carburants de màxima qualitat per a un millor rendiment i cura del motor. Troba la teva estació de proximitat a meroil.es. Que tinguis un estiu fantàstic. Meroil, estacions de proximitat.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Catalunya és plena de meravelles. Ens ajudes a trobar-les? La Vanguardia organitza el concurs fotogràfic Les 100 Meravelles de Catalunya. Publica la teva foto a Instagram juntament amb la descripció i l'etiqueta 7 Meravelles de Catalunya i entra en el sorteig d'un iPhone 14. Participa-hi amb el patrocini de Realia Assegurances i Naturgy.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
RAC+1 Podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC+1 presenta Pròxima Parada, amb Baluard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía, ¿has conservado el corto? No, no, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com
ho saps? Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC+1. Tots som
més
u. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme. Així sona l'estiu RAC+1.
És estiu, que està sonant la tieta. Ben en vacances, et tranquis a sota el sol. És estiu, la ràdio a la barqueta. Que cada dia hauria de ser juliol.
Tots som u.
Les 9 i 21, 6 de cada 10 alumnes catalans asseguren ser víctimes d'algun tipus de violència a les aules. Pel que fa a l'assetjament escolar, és a dir, aquells casos de violència prolongada en el temps, afecta un de cada 5 estudiants. Jordi Casals.
Aquestes són algunes de les conclusions de l'enquesta de convivència escolar i seguretat a Catalunya que s'ha fet a més de 10.000 alumnes des de primària i fins a batxillerat. Tot i la duresa de les dades, la cap del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals, Alba Alfageme, destacava l'augment de la identificació dels casos de violència.
El fet d'haver parlat d'aquesta problemàtica des del Departament d'Educació, també, evidentment, des de diferents instàncies, dir que aquest tema es posi sobre la taula, ha ajudat a que socialment identifiquem molt millor aquestes situacions de violència, ja siguin si les veus, però també si les pateixes. Per tant, hi ha un augment d'autoidentificació.
Pel que fa a la violència digital, un 15% de l'alumnat assegura que n'ha sigut víctima, ja sigui amb amenaces per obligar-los a fer coses que no volen, o bé a través de comentaris i missatges de contingut sexual.
Atenció als usuaris de Spotify, perquè puja el preu de les subscripcions. A partir d'ara, els comptes Premium costaran 10,99 € al mes, un euro més que fins ara. L'augment de tarifes també afecta el pla familiar, que s'encareix 3 € fins a arribar als 17,99 €, i el d'estudiants, que passa de costar 4,99 € a 5,99 €. Bàrbara Padilla.
La companyia s'assuma a la tendència d'altres plataformes de streaming, com per exemple Netflix, Amazon Prime o el mateix YouTube, que han apujat el preu de les seves subscripcions per fer front al mercat cada cop més competitiu. Spotify, que compta amb 200 milions de subscriptors arreu del món, ha pujat tarifes a l'estat espanyol i una cinquantena de països més arreu del món, entre ells els Estats Units, França, Itàlia o el Canadà.
I en música, precisament, aquesta nit Rufus Wainwright actua al Festival Grec de Barcelona. Serà a les 10 de la nit, d'aquí a menys d'una hora, al Teatre Grec de Montjuïc, i atenció que encara queda alguna entrada lliure. El concert del compositor canadenc és només una de les cites musicals d'avui. Repassem la resta amb la Maria Cusó.
El concert al Teatre Grec és un dels tres que farà Rufus Wainwright aquest estiu a l'Estat. Ben a prop d'allà, el poble espanyol actua Fito Páez. Serà a 9:45 al Festival Alma Jardins de Pedralbes, que ell mateix va inaugurar fa 15 dies. A l'altre punt de la ciutat, la festa té nom de dona, Gloria Trevi. I todos me miran, me miran, me miran. La mexicana, una de les artistes llatines més internacionals, actua a les 10 de la nit al Festival Nits de Barcelona del Palau de Pedralbes. I parlant de noms propis, Muixca, que esgota les entrades pel concert a l'Apolo en poc més d'hora i mitja.
Tete, omplam la copa.
La cantant, que s'ha convertit en un dels noms propis de la música urbana en català, ha anunciat avui que actuarà el 2 de febrer a la Sala Barcelonina, però ja ha esgotat totes les entrades.
Pujat la nota, la nota.
Gràcies, Maria, i bona nit, Pau Bonastre.
Bona nit.
El Barça s'entrena per primer cop després del brot de gastroenteritis del cap de setmana.
Sí, l'equip de Xavi Hernández ha recuperat la normalitat i ha pogut fer una sessió d'entrenament que ha acabat fa ben poca estona, com deies, després de la gastroenteritis vírica que va afectar una part important de la plantilla blaugrana i també de l'estaf i que va provocar la suspensió del partit contra la Juventus. Ara el Barça prepara l'enfrontament amb l'Arsenal de la matinada de dimecres a dijous en el marc de la gira pels Estats Units. També en clau blaugrana, el club ha anunciat aquesta tarda la desvinculació del futbolista del filial Gustavo Maia, per la qual el Barça va pagar 4 milions i mig. Els blaugrana, per cert, jugaran la primera jornada al camp del Getafe en públic, en partit de Lliga, després que el Tribunal Suprem hagi anul·lat la sanció imposada al club madrileny. També en futbol, el Girona ha fet el seu primer entrenament a Manchester i avui el club ha anunciat un nou amistós que es disputarà el 5 d'agost contra el Huesca a Montilivi. I en clau de Mercato, l'ex-blaugrana Marc Bartra ha fitxat pel Betis. És el retorn del futbolista de Sant Jaume dels Domenys a Sevilla després d'una temporada a Turquia.
I avui el tu diràs de què parlareu.
Doncs d'una banda, dels rumors que arriben des de França sobre els contactes entre el Barça i Kylian Mbappé per incorporar-lo. I en pàgina de bàsquet parlarem amb Joel Parra unes setmanes després de confirmar-se el seu fitxatge pel club blaugrana. I també entrevistarem a Nico Brusino, jugador de la selecció argentina en la prèvia del partit de demà entre Catalunya i Argentina al Nou Congost de Manresa.
Gràcies, Pau. I ara el temps, Abel Caral, quin temps farà demà?
Doncs mira, un dia en què baixen les temperatures, sobretot en comarques interiors. Avui hi ha hagut algun sector on ha arribat a 38-39 graus, fins i tot a Constantí, 38,5, ben a prop de la Costa Daurada. Per tant, demà en comarques interiors baixen, però al nord, justament, de la Costa Daurada i al litoral central farà una mica més de calor que avui. Serà un dia ventós. El vent anirà guanyant protagonisme amb el pas de les hores, sobretot a les comarques de Tarragona, Plana de Lleida, sud de les de Barcelona. A la tarda, alguns ruixats poc importants cap al nord de les comarques de Lleida i el Pirineu Occidental. De fet, aquesta propera nit, atenció, que en algunes comarques plourà ruixats, algunes tempestes una mica vistes i no vistes, que afectaran sobretot a la meitat nord del país.
Tanquem aquest no ho sé que hem fet amb l'equip d'informatius, la Berta Jiménez a la producció i Enric Soto al control tècnic, amb el comentari final que avui signa Beatriz Fagundo. Ella és doctora en neurociència, fa més de 2 dècades que estudia el comportament humà i el funcionament del cervell. Ens en fa 5 cèntims.
El cervell és una màquina extraordinària, però no és només racional. Per prendre una decisió com què comprar o fins i tot a qui votar, posem en marxa funcions cognitives com l'atenció, la memòria, però també les emocions. Però parem atenció a tot? Segons el viatge cognitiu de confirmació, probablement no. Tenim tendència a donar per bones les coses que coincideixen amb el que creiem, amb les nostres idees preconcebudes. Per què? Perquè al cervell li costa molt crear un aprenentatge, que és un patró concret d'activació de neurones, i una vegada l'ha creat, el guarda per poder recuperar-ho. Però si la realitat va en una altra direcció, serà més fàcil per al nostre cervell ignorar-la o negar-la que assumir que està equivocat. També entra en joc la il·lusió de coneixement, és a dir, que tots tenim la impressió que sabem més del que realment sabem, de manera que tendim a pensar que és certa aquesta informació que pensem que és privilegiada. Un altre mecanisme cognitiu que haurà influït en la nostra decisió és la necessitat de reforç social. Som animals socials i tendim a estar d'acord amb allò que compartim amb moltes persones. Si en compartir una idea o una notícia als nostres familiars, amics o seguidors en xarxes socials es mostren d'acord, això ens farà sentir valorats i ens proporcionarà un reforç. Ens provocarà un xut de dopamina perquè activarà el circuit cerebral del plaer. I finalment haurà influït l'efecte halo, que ens impulsa a fer extensiva la nostra impressió que tenim d'una persona en un aspecte concret a altres àmbits de la seva vida, encara que no tingui res a veure. Si la informació ens arriba d'una persona que és influent, la tendència del nostre cervell serà pensar que pel fet que aquest individu destaca en un altre àmbit, la seva opinió té un valor superior al que realment té. En fi, que el cervell ens juga males passades quan decidim. Com deia Mark Twain, és més fàcil enganyar algú que convèncer-li que ha estat enganyat. Però podem lluitar contra aquests paranys o biaixos sent conscients que existeixen i pensant de manera racional quant de veritat hi ha o pot haver-hi en el que ens diuen. Jo sóc Beatriz Fagundo i sóc neurocientífica.
La clandestina, amb Mireia Ardèvol.
Hola, molt bona nit a tothom. Benvinguts al programa que us portarà els continguts més gamberros de RAC1. Avui és dilluns i els dilluns a la clandestina és el torn dels execrables del Via Lliure amb el Xavi Bondó.